Farem un canvi a l'hora de les ponències.
De cop se l'he?
Sí. Haurem deixat de poder solucionar el problema del coordinador. Passarà davant l'home Esbarquinyeri, que fa la seva ponència sobre la Girona més moderna. Propostes històriques per entendre la ciutat.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a l'organització, que m'ha fet molt feliç de poder venir aquí a exposar aquesta imatge de la Girona, panorama historiogràfic de la Girona moderna, d'època moderna, i perquè sobretot m'ha permès de llegir i de posar-me al dia sobre una bibliografia que últimament no tractava o no visitava tant. I m'ha sorprès moltíssim la densitat del que hi he trobat, fins a tal punt que per fer la meva ponència viable i no allargar-me massa i no fer-me massa carregosa, el que faré serà esmentar les línies generals del que jo hi he trobat i el que crec que els hi pot resultar més atractiu, i les referències bibliogràfiques ja deixaré que les llegeixin, diguem, en la ponència publicada. En trobaran moltíssimes. De fet, en principi pensava fer tota una prospectiva general, i al final m'he centrat, he partit com a punt d'arrencada del llibre que va fer el Quim Nadal sobre la bibliografia gironina el 2008. He pensat que era el més viable. D'aquesta manera són 15 anys de buidatge bibliogràfic i una recomanació molt encarida a l'Institut d'Estudis Gironins de que faci més o menys cada 10 anys un congrés d'historiografia, perquè ara mateix, atesa la diversitat de llocs on publicar i atesa l'enorme quantitat de publicacions que es fan també sobre història ciutadana, si algú vol fer un estat de la qüestió bibliogràfic sobre una època concreta, la veritat és que o ho fa de manera molt superficial o està, com jo, a punt de patir un infart per estrès, a punt de morir d'èxit, perquè ha estat allò molt ric per mi, molt dens i també una mica estressant haver de seleccionar, val? De manera que simplement com a línies generals. Val? Una ciutat és un ens polièdric. Una ciutat és una geografia, una toponímia, una demografia, una política, una administració, uns serveis, una antropologia, un patrimoni, una religió. Si ensenyim a la natura, una ciutat és una ubicació amb una orografia i un clima. Si eixamplem a la cultura, la ciutat és tot allò que la gent que l'habita o s'hi projecta ha materialitzat sobre aquest canemàs físic. Aquestes essències fan que la perspectiva des de la qual hom pot interpretar Girona sigui complexa, rica, múltiple. Hi ha l'espai objectiu, que existeix amb independència de la nostra voluntat, i hi ha les múltiples Girones que la suma de desitjos i accions ha construït. Aquestes darreres també s'aixopluguen dins el nom propi amb el qual l'aboquem. Fins i tot hi ha una Girona imaginada, utòpica o distòpica, segons el qui s'hi projecta. El substantiu ciutat deriva d'un mot llatí que és civitas. Una ciutat és un centre polític-administratiu on es prenen decisions governamentals globals, econòmiques, culturals, religioses, a nivell local. A moda de polis grega dins una hèlada amb principis genèrics que no es poden contrafer en ares de l'harmonia de conjunt. És a dir, sí, hi ha una determinada autonomia en el que es decideix, però aquesta autonomia no pot mai contradir, diguem, un altre organigrama més complex dins el qual la ciutat està incerta, òbviament. Les ciutats de l'oest d'Europa, Girona entre elles, són hereves de les estructures urbanes de la pars occidentalis de Roma i de la seva evolució i conceptualització per plomes tan brillants com les de Sant Agustí d'Hipona o Sant Tomàs d'Aquino. Atesa la filiació cristiana de molts dels seus teòrics i atès el manlleu onomàstic d'estructures romanes de la institució eclesiàstica per a les seves administracions territorials, no fou estrany que el títol de ciutat restés vinculat a l'època moderna, els dic, a una seu episcopal amb una catedral com a rúbrica simbòlica. Encara Anglaterra, que és un país amb un eficient feudalisme capitalista, funciona d'aquesta manera en quant a la catalogació de les ciutats. Aquesta definició de ciutat com a estatus legal d'un territori concret la diferencia de poble i de vila, i no és privativa de Catalunya. Com a part d'un llegat del dret romà, també es troba a Castella, ciutat-villa-pueblo, a Galícia, ciutat-villa-aldea, i fins i tot a Anglaterra, City Village Town. Legalísticament, per exemple, Coria de Cáceres, no, era una ciutat, i en canvi, en parlo de l'època moderna, i en canvi Madrid era Yes, Villa, entre parèntesi, i Corte. Yes. El matís és important. Aquestes dues definicions són històriques i molt vinculades al vell continent, els seus antics espais colonials esdevinguts independents a falta d'una ocupació romana que no fos la indirecta plantejada per la metròpoli, han decidit adoptar uns criteris que han considerat més mesurables segons la racionalitat de la matemàtica estadística. Així, han cregut més sensat batejar com a ciutats les aglomeracions humanes molt densificades i permanents. Girona s'ajusta, amb menys d'un 25% dels seus habitants dedicats a l'agricultura i el restant 75% diversificat en tasques industrials i, sobretot, de serveis. En aquest punt, la Girona moderna coincideix una miqueta amb l'urbs antiga. Les aglomeracions humanes han crescut a redós d'aquesta activitat i encara avui els carrers dels cascs antics de les ciutats exhibeixen el record toponímic de les antigues feines a què es dedicava la majoria dels seus estadants. Aquí tenim Pedret, ballesteries, calderers, argenteria, ciutadans, que són la història del treball i del privilegi fet a nom de carrer. Dins d'aquesta història de la Girona del sector secundari, de la Girona menestral que treballa amb les mans, nosaltres tenim molta bibliografia feta, que és la que els esmento aquí, i també tenim algunes omissions que seria molt interessant de subsanar. Per exemple, quan sentia el professor Nolla aquest matí que parlava d'epigrafia, pensava que nosaltres a l'època moderna tenim també un vessant epigràfic per explorar i que seria molt interessant de fer la història de l'epigrafia concretada, diguem, o vinculada a l'orgull menestral. Girona ha tingut un orgull menestral. Tenim els emblemes, els emblemes heràldics de la menestralia de Girona, que són les tisores dels sastres esculpides als dintells de les portes. Es faltaria un corpus, no?, epigràfic d'aquesta mena de disciplina, d'aquesta mena d'epigrafia. També faltaria un corpus heràldic, per què no? L'heràldica dels humils, que també tenen dret a tenir el seu orgull, no?, d'estament. I després tenim l'altra cosa, que és l'art és un dels temes més gratificants pel que tria de fer història d'una ciutat concreta. Per què? Perquè ja genera en si una mena de gratificació emocional, no? No els passa? Quan mires una cosa vella ja tens un premi, una recompensa en si. A l'antic règim tenim que l'artista és artesà, perquè treballa amb les mans i està gremiat. Aleshores, no és tant la bellesa estètica de l'obra d'art, sinó l'orgull de la feina ben feta. És diferent, però és també un concepte molt apreciable. Aleshores, abans de la contemporaneïtat més estricta, l'art occidental feia honor al bressol conceptual hel·lènic, entrant dins la categoria de tecné, els artesans i els artistes. Així que un artista era un artesà que excel·lia, però que no deixava de ser un treballador manual, per tant, un manufacturer, subjecte a totes les ordinacions i servituds, incloses les dictades pel factor humà. I aquí recordo, no és gironia, però Francisco de Zurbarán, que ara figura totes les històries de l'art, no?, de l'art espanyol, no va ser mai mestre perquè li tenien mania els integrants del seu gremi. Ves. No? Els integrants no surten a les històries de l'art. L'altre acaba bé, diguem, aquesta història, títol pòstum. Com a ciutat de possibles, Girona va treure treballadors qualificats d'aquest sector i aquests van generar la part de patrimoni que encara es conserva i s'admira. No és estrany, doncs, que s'hi hagi instal·lat des del 2006 l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Com qualsevol tema, el patrimoni permet aproximacions des de múltiples perspectives. Una d'elles remet als mecenes, a qui n'encarrega l'existència. En aquest apartat destaquen pel coixí econòmic en què es poden recolzar les institucions. Per tant, des de Girona hi ha hagut una recerca, diguem, sobre el sector artesà, dins aquest sector artesà sobre les persones que excel·lien, que està concretada en l'escriptura, que els faci el llistat detallat, però també sobre els mecenes que n'han encarregat aquestes obres, diguem, i també arquitectòniques que nosaltres ara gaudim com a espectadors. A banda, hem dit que la ciutat té un nombrós sector de serveis. Quan feia la seva tesi sobre l'herència cultural, lectura i alfabetització a la ciutat de Girona el 18, el Javier Anton Pelayo buidava els censos de població i els cadastres. I aleshores em va remarcar, no?, quina quantitat de dones, de minyones, que hi havia a la ciutat de Girona. Brutal i espectacular. I em va dir, és un sector invisibilitzat, Montserrat, dic sí, absolutament. No, encara estan esperant, com les llindes, no?, algú que se n'ocupi una miqueta. Ara veuran que els hi faré diversos suggeriments d'aquesta manera. Servir és satisfer les necessitats d'un client no físicament materialitzables en la producció d'un objecte tangible. Això és servir. Els serveis solen ser intangibles, peribles, variables, heterogenis i assortits per individus o per corporacions. I la teoria econòmica els classifica com a sector terciari. Què és el que hi ha a Girona? A Girona, a l'època moderna, hi hagué una iniciativa particular molt diversificada i regida per les lleis de mercat. I després hi ha els serveis corporatius d'antic règim. Els serveis corporatius d'antic règim es bifurquen en les dues grans potestats, l'eclesiàstica i la civil. Església i Estat, fins i tot en la seva petita pragmatització, l'Estat fins allà on arriba, amb tots els seus tentacles i les seves ventoses, tot ell, i l'Església igual. Com a estructures governamentals, amb dues, gestionen un cos de drets i un altre de deures, dels governats envers elles i viceversa. L'Església va organitzar-se en una dualitat estructural secular i una altra de regular, perfectament representades a la ciutat i a la diòcesi de Girona. Sempre es parla, quan es parla d'església secular, de la catedral. Les catedrals eren les seus episcopals per excel·lència. La de Girona, però, ha acabat sent molt més que això. La catedral de Girona i la basílica de Sant Fèlix són el perfil icònic de la ciutat. Un regal per la vista per als que hi entren des de l'accés nord. Una descoberta meravellada des dels turons de la resta de punts cardinals. El mateix sentiment mirífic que devien sentir els passavolants que s'hi arribaven, segur. Com ho sabem? Pels llibres de viatges que ens en parlen, i que és una altra font que també s'analitza aquí. Ara, i elles? No hi hagué cap dona que s'aturés a regalar la vista davant la prodigiosa bessonada arquitectònica? Segur que sí. Potser va desestimar reviure l'impacte visual mitjançant l'escriptura, però no totes les que passaven pels vorots eren bacallaneres, amb tot el meu respecte, sigui escrit. Algunes devien saber expressar-se a la mar de bé. On són aquests escrits? Segur que hi són, hi han de ser. Una cullera és una civilització. Una catedral és un univers, amb milers de constel·lacions, des de la materialitat més bàsica i pètria fins a les filigranes ornamentals tangibles i intangibles, des de l'economia més primària fins a l'enginyeria financera més sofisticada, des del col·lectiu institucionalitzat fins a l'individualisme més recalcitrant, des de la lleialtat fins a la revolta de servir a ser amos. La catedral, com Sant Feliu, com qualsevol parròquia, convent o monestir, era un món en si, amb les seves regles i amb les seves infraccions. Simplement un dels apunts que tracto, que a mi m'ha fet moltíssima gràcia, que és no només l'articulació econòmica o les relacions de poder, la prosopografia, les famílies que s'incardinen, sinó el que a mi m'agrada denominar estatus símbol, no?, que és allò, tota la manera que té la persona de projectar-se a l'exterior, no?, de projectar la seva identitat a l'exterior. Es m'ha fet molta gràcia Bueno, qui diantre col·laborava a la confecció d'aquest estatus símbol, no? Perquè era molt important la vestimenta, val? Aleshores, tant l'il·lustre consistori com la catedral anaven vestits de regidors i els altres anaven vestits doncs, de canonges, de beneficiats, del que tu quis, no? Qui els hi feia la roba? No? Aleshores, segurament algun ofici feminitzat, no? Que tampoc no veiem, com les minyones, no? Com tantes altres coses. Ens queda alguna romanalla cultural que no sabem identificar, però jo els ho dic a tall de petita anècdota, de fet és una anècdota que es pot traslladar a categoria. Val? Encara ara nosaltres, per exemple, engeguem algú a fer punyetes perquè és molt més llarg que anar a fregir espàrrecs. Eh? No? Per què és molt més llarg? Perquè les punyetes són aquelles puntes, val? Que es posaven aquí, no? Que és allò, artesania puntes de coixí, d'altíssima precisió, que són un estatus símbol i que segurament era un treball feminitzat, val? I que també surt aquí diguem, tota la bibliografia de les persones que han fet aquestes punyetes i com es feien. Val? Vaig saltant, eh? Com a corporació ligniopètria d'una determinada projecció emocional del comitent, passada per les mans de l'artista artesà, les imatges o les parets eren la identitat devocional que un grup de persones projectava en públic. Una altra manera d'aproximar-se a les identitats, en aquest cas col·lectives, és l'anàlisi de les confraries, que són la cara visible dels gremis. I també hi ha hagut una tesi doctoral concreta que s'hi ha dedicat. Com a cara pública i lúdica, i com a organització comunitària, les confraries estaven vertebrades a partir d'una cohesió devocional sovint encenderada al patró o patrona de l'ofici en qüestió. Òbviament, com a entitat promotora d'una sociabilitat cohesiva entre els seus membres, tant l'Estat com l'Església van aspirar en determinats moments a un control jeràrquic que augmentés la seva potestat global entre el conjunt dels seus governats. Aquest tret és especialment visible en confraries sorgides a l'edat moderna i a l'intent de dominar aquesta sociabilitat, val? Que és de laics, tot i tenir aquesta pàtina eclesiàstica. Val? Sempre hi ha aquest temor a que els gremis i les confraries s'escapin del control tant dels uns com dels altres, de tiris i troians. Val? Però, malgrat això, val? Que és comú a totes les formes d'estat, és a dir, monarquies, repúbliques, tots intenten controlar totes aquelles associacions humanes sorgides a l'antic règim. Però malgrat això en van sortint. Val? Per exemple, l'apogeu de la confraria del Roser va arribar amb la victòria cristiana sobre l'imperi otomà a la batalla de Lepant el 7 d'octubre de 1571 i a la declaració pontifícia de l'auxili impagable de la Mare de Déu. Pius V i Gregori XIII van modelar una manifestació pietosa que va arrelar sòlidament, a Girona també, en tots els dominis de Felip II, un dels més destacats concurrents en la lliça. Això ens posa en contacte amb la identitat cristiana com a contraidentitat islàmica i ens vertebra també aquest sentit d'identitat cristiana amb el culte a Sant Carlemany a la catedral de Girona. Surt també a les persones que han escrit darrerament o fet discursos sobre el culte a Sant Carlemany i ens vertebra també i ens connecta amb ordres religiosos militars com per exemple l'orde religiós militar del Sant Sepulcre, que té una protohistòria remuntable al 326, però en el cas només dels cavallers del Sant Sepulcre de la Corona d'Aragó, només ells sobreviuen al cum solerti meditationi amb què Innocenci VIII els annexava a l'orde bessó de Sant Joan de Jerusalem el 1489. Per què? Per què els d'Aragó no són annexats? I per tant són presents a Girona com aquest orde? Doncs perquè en aquell moment hi ha Ferran el Catòlic, que els havia protegit, demanant per ells un nolime tangere, supervisat mancomunadament entre la Santa Seu i el rei d'Aragó. I per què la Santa Seu fa una excepció i li concedeix a Ferran el Catòlic? Perquè jo crec que Alexandre VI se'n recorda de que es deia Roderic de Llençoli de Borja, i era pertanyent a aquesta part de món. Com a ordres religiosos regulars, aquí a Girona s'està ben servit. Tenim nosaltres el monestir benedictí de Sant Daniel. Presumptament el Daniel, que es festeja a Girona, va ser un monjo eremita armeni, el cadàver del qual, decapitat a Arles pels otomans el 888, va ser traslladat per esquivar-ne la profanació fins que va recalar a la vall Obaga, que s'honora amb el seu nom. El monestir benedictí, costatge al romanent de la seva memòria, va celebrar el mil·lenari entre 2013 i 2018. És un monestir que ha atirat molta curiositat i que ha atirat molta recerca. El 1592 havia estat unit a Sant Miquel de Cruïlles i a Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere de Galligans, parlo. Malgrat el seu innegable interès, aquest Sant Pere de Galligans, que el té, espera encara, juntament amb la resta dels seus ordes regulars gironins, la tesi doctoral que li faci justícia. Hi ha moltíssims ordes regulars a Girona que estan esperant aquesta tesi doctoral. La mereixen amb tota justícia. Val fins i tot aquella que Montserrat Moli anomena la catedral del Pla de Girona. També amb tota justícia, que és el monestir de l'Orde de Franciscans. Una meravella estètica, es veu, que només podem gaudir de manera parcial per les romanalles que hi queden. Un altre gran orde establert a Girona va ser el dominicà. Per fortuna, el convent dels seus frares no ha estat destruït del tot i la seva sola vista segueix sent un dels atractius arquitectònics més potents de la ciutat. La branca femenina de l'Ordo Predicatorum va deixar de laudare benedicere predicare a Girona el 2007. Després de sigles al barri vell, el 1975 se'n van anar al monestir de Santa Caterina de Siena del barri de Palau, fins que per optimitzar recursos se'n va decidir el trasllat a la valenciana Paterna. Aquestes moniales, com la resta d'homònimes pertanyents a d'altres ordes regulars, han estat, i s'ha de dir així, més perseverants, més sofertes en les adversitats, més resilients a la manca de prestigi social inherent a la fe que faci la competència al culte capitalista que els seus germans, si més no a Girona, on la pila que la presència benedictina, carmelita, dominicana i franciscana porta noms femenins. Fora d'esperar que les més altes jerarquies eclesiàstiques, de sexe masculí, unànimament, els reconeguessin aquest mèrit i l'innegable que suposa la seva presència encara a la ciutat. Ara, sobre aquests ordes religiosos femenins regulars tenim encara manca de referències. Malgrat l'innegable aportació que serien unes recerques centrades, per exemple, en les monges domíniques, encara estem in albis, et in nigrum, en aquest cas, pel que fa a les radicades a Girona. Les clarisses van arribar a Girona vers el 1319 i van marxar a Vilobí d'Onyar el 1974. Tants segles de presència ciutadana bé mereixerien una atenció com la dedicada a llurs germanes barcelonines, que sí que han tingut la seva tesi doctoral. El germà sol d'aquelles germanes Lluna eren a Girona des del 1222. Sant Francesc d'Assís encara era viu quan van venir aquí a Girona. Durant molts segles, l'orde que feia senyera de la seva pobresa material va gaudir de molt poder i de moltíssim prestigi a la ciutat. I com ells, d'altres ordes. Per exemple, el 1528, Climent VII va aprovar una reforma, és a dir, etimològicament una reforma és una tornada a la primera forma, una tornada als orígens dins la família franciscana. La correcció enfasitzava l'austeritat de frares i monges, però, atès que pel vulgus, com bé saben els publicitaris actuals, una imatge val més que mil paraules, aviat van ser coneguts com a caputxins, per la caputxa. El 1578 van desembarcar a terres catalanes. El 1581 es van instal·lar les ermites de les Pedreres de Girona, des d'on van anar canviant d'ubicació. El 1609 van arribar prop de la Llera dels Galligans fins que una avinguda fluvial les va empènyer el 1618 a elles, a les Caputxines, fins l'actual estatge al carrer del Llop. Maria Llorença de Requesens i Llong i Mateu de Baixo no van ser els únics a fascinar-se amb l'espiritualitat de Sant Francesc d'Assís. Il Poverello havia commogut la fe matrimonial de Jaume Bartomeu i Viena de Foscaldó fins al punt d'homenatjar-lo onomàsticament per agrair-li les gràcies rebudes a través del seu fill, el futur Sant Francesc de Paula. El convent de Santa Magdalena de l'Orde dels Mínims de Sant Francesc de Paula es va establir a Girona el 1611 i va romandre fins al 1835. I he tractat jo mateixa, permeti'm l'autorreferència, en dos articles. Un és els frares mínims de Girona, que tracto frares i monges mínims ben bé aquí a la ciutat del Ter, i l'altre és els frares i monges mínims, al revés, les monges i frares mínims a Catalunya. I aleshores, simplement també com a petita anècdota, era un article llarguíssim i aleshores, com que era, va ser una mica llarg de fer, i a vegades es fa feixuc treballar sola i una té un esperit una mica empordanès, a vegades una mica empordanès, que no vol reprimir. Vaig pensar que potser em podia permetre una petita llicència i aleshores el vaig enviar a una revista que es diu Hereditas Monasteriorum, que té la particularitat de ser una revista polonesa. Aleshores, tota la revista està escrita en polonès, menys l'article d'obertura, que em van fer l'honor de col·locar, també en polaco, en polaco per una polaca, el primer de tots. És una petita cosa meva, com sentit de l'humor empordanès, que no té per què ser compartit. Aquest segon article presenta una síntesi en la qual el cas gironí ja és incardinat, fins i tot amb una biografia del mínim més conspicu de la ciutat, que és fra Joan Gaspar de Roig i Gelpí. Crec que presento la bibliografia més actualitzada de fra Joan Gaspar que s'ha presentat fins ara. Massa sovint fra Joan Gaspar és liquidat amb l'adjectiu de falsari, encolomat àdduc per aquells que no l'han llegit mai, i es limiten a repetir el que creuen historiogràficament correcte. No és culpa seva de cap manera, perquè ho ha escrit així una autoritat inqüestionable. Aleshores, què passa? Que el pobre fra Joan Gaspar és tan immerescudament inexplorat com el seu orde. I també cal que s'hi posi remei d'una manera o altra. La Mercè fou un orde que nasqué al Principat com a confraria barcelonina de cavallers, ciutadans i clergues que curaven l'hospital de Santa Eulàlia i demanaven l'almoina per rescatar captius. La iniciativa de Pere Nolasc va arrelar a Girona el 1222, poc després de vedar-se la ciutat comtal el 1218. També presento una bibliografia que hi fa referència. Un pàrem historiogràfic major afecta els agustins, recalats a Girona el 1584, i dels que sols queda la reminiscència onomàstica de la plaça que comparteix denominació amb el nom que rebia la Guerra del Francès al segle XIX i primera meitat del XX. El Carmel gironí tampoc no pot repicar glòria. El 1591 complementaren les dues branques de l'orde els carmelitans descalços a Josepets, el convent dels quals ha servit d'arxiu històric, però com tants altres ordes, les obres seminals segueixen sent les clàssiques. En aquest cas, de carmelitans, en aquesta part de geografia catalana, destacant el canonge Gaietà Barraquer i Roviralta, que segueix tenint una obra seminal, absolutament de consulta obligada per qui la visiti. L'assistència estable de la Companyia de Jesús a Girona data de 1582. Els jesuïtes van educar mantes generacions amb la seva Ratio Studiorum, essent una força visible al cor de la ciutat amb la seva església de Sant Martí Sacosta, emplaçada al mig de la catedral i el Palau Episcopal i el Consistori. Fa molta gràcia aquesta mena de xernera, ben bé el rovell de l'ou per estar al cas d'una cosa i de l'altra, com convenia. Aquest és el moment, segurament, que un no s'explica quan pensa que el 1767 se'ls va expel·lir. No, i els pobres no ho van veure venir. Normalment tota la recerca que s'hi focalitza és a partir d'aquest moment, l'expulsió 1767, com la resta de jesuïtes de Carles III, i el 1773 l'abolició en tots els estats fidels a Roma, per dir-ho així. Què feien aquests eclesiàstics? Moltes coses, fins al punt que és com una reducció posar-los al tercer sector i dir que fan servei a la comunitat, perquè de fet són un estat, ells en si. Tenen una estructura igual de complexa que la del poder civil, aleshores fan tot. Es pot parlar de sector primari, es pot parlar de sector secundari, es pot parlar de sector terciari, simplificant notablement les coses. No només serveixen. Val? Dintre el servei, doncs, jo destacaria de les moltes coses que fan dues, val? Que són guarir, val? Curar i ensenyar. Val? Per què curar? Val? Bo, és una mica una imitatio Christi. D'entrada, el concepte de taumatúrgia ve de l'ensamblatge de dues paraules gregues, taumos, miracle, i epó, i obra. Un taumatur, que és aquell que obre miracles. Quin miracle més gran que el de la salut, dèiem abans amb el Josep Maria. Val? Encara que algunes mentalitats prioritzin l'or, sempre recordo als meus alumnes que la cucanya més gran del Nou Món, l'exportació de més volum del port del Callao, no és l'or, bueno, és un altre tipus d'or, és la quina, que cura la malària, la cinchona officinalis, perquè ens pot semblar molt així aleatori, però és que els nostres avantpassats s'estimaven més estar bonets, estar vius, que no ser rics. Bé, és, quina cosa, no? Val? És que a vegades ho expliquem d'una manera una mica estranya. Val? No, van a buscar. Bon. Aleshores, per què curen, doncs? Doncs perquè l'essència filosòfica de l'assumpció de tal responsabilitat és Crist. Val? Aleshores, Crist, doncs, és una de les aplicacions de la Càritas cristiana. Crist cura, fa miracles, és un metge, és un taumaturg. Tots aquells que tenen una emanació de Crist es veuen en l'obligació d'aplicar la Càritas cristiana i curar els seus consemblants per amor a Déu. Els ordres religiosos no defugen l'assistència hospitalària. Per això, normalment, aquesta assistència hospitalària, de tota mena, la trobem a l'antic règim, a l'època moderna sobretot, quan l'Estat encara no és capaç de fer-se encàrrec. I totes les institucions de salut normalment són eclesiàstiques a l'època moderna, no n'hi ha gaires de civils, val? Sigui hospitals, sigui hospicis, sigui qualsevol tipus d'institució, val? Sempre la praxi d'aquesta filosofia, no?, pragmatitzada en l'Evangeli de Sant Marc, val?, resumeix els manaments de la llei de Déu en un amor bidireccional, no?, vertebrador verticalment, les criatures al Creador, i horitzontal de les criatures entre si. Aleshores, aplicant aquesta Càritas cristiana, han de curar. Quina és la diferència amb la sanitat civil? Perquè vostès poden dir, bueno, però hi ha el rei? Sí, clar, la sanitat civil serveix a qui la paga. Clar que n'hi ha, també. Però serveix a qui la paga. Val? En el cas de la corona, aquesta l'utilitza quan l'ha de menester, val? També aquí a Girona. I quan l'ha de menester? Quan hi ha una necessitat militar, que és quan la sanitat és absolutament imperiosa. I és la sanitat que avança, val?, de manera més ràpida. La guerra. Però no únicament, eh? Després hi ha un altre tipus de sanitat civil que moltes vegades penja de l'Ajuntament i que es veu, que l'historiador la pot veure quan hi ha una epidèmia. Aleshores, és quan es mobilitzen tots els recursos per tal de frenar-les. Aleshores, a l'època moderna hi ha tot, eh? hi ha una passa, encara diem això, val? El terme més científic és endèmia, però ho fem servir poc. El que és la passa, que és una paraula catalana preciosa, m'agrada molt, val? Que és quan la malaltia queda dins els límits del municipi. Ja passa, val? Després es fa una epidèmia, quan ja abasta, doncs, un territori geogràficament més extens, o pandèmia, també hi ha pandèmies, eh? Pensin la pesta negra del 1348 i no és l'única. Les dues grans epidèmies de l'època moderna són la pesta bubònica i la verola. Totes es bifurquen, no són una única epidèmia, n'hi ha més d'una, però totes han generat bibliografia, perquè s'ho valen, de tota mena, tant en quant a institucions dedicades a curar com a l'epidèmia en si, quan arriba l'epidèmia, com, per exemple, l'Església té com un concepte de sanitat que, com que, clar, radica en Crist, doncs té aquesta part espiritual, no? I és com una mica, avui diríem, des del nostre escepticisme contemporani, una part màgica, no? Aleshores, també hi ha una bibliografia dedicada als sants protectors contra aquesta mena de malalties, val? I al marge, després, hi ha uns altres tipus de professionals que pengen de l'Església, pengen de l'Estat i ofereixen també un servei particular. A qui se'l pot pagar i qui se'l pot permetre. D'aquests, dels menys coneguts, però hi són, ja hi són a la Bíblia, hi són des d'època medieval i aquí a Girona encara hi són, són les llevadores. Veuran que la meva intervenció treu les dones constantment, potser perquè jo també ho soc i moltes vegades visibilitzo el que a mi m'agradaria també molt visibilitzar. Val? I l'altre servei social que fa el clergat és l'ensenyament. Val? Aquest ensenyament és també a través de totes les seves institucions, val? Es veu en l'obligació d'ensenyar el que no sap, val? Pensin també que està radicat en l'aspecte religiós en Crist. Crist és el mestre dels seus deixebles, o sigui que s'està obligat a la imitació de Crist a ensenyar aquell que no sap, val? Durant molt de temps totes les institucions religioses tenen aquest servei dedicat fins i tot al qui no se'l pot pagar. No és fins al segle XVIII que l'Estat comença a agafar amb un èxit el relleu d'aquesta església. Moltes vegades de manera s'aprofita, no? Desamortitzant i aprofitant aquelles estructures eclesiàstiques per estalviar recursos que s'estima més d'invertir doncs, en una altra mena de cosa. Bé, tots els estats i les esglésies, val? No serien res sense el factor humà. Val? I el factor humà, per exemple, s'ha de fer a partir d'estudi de persones. No? D'entrada, aquí hi ha diverses coses. Val? Les genealogies són una eina molt potent per llaurar la història. Val? I no ens hem de cenyir únicament a les genealogies dels poderosos, val? Sinó que podem fer genealogies dels més humils, o prosopografies, no? O sociologies. Val? Amb aquestes genealogies es pot arribar a un subsol, si llaurem, que no s'abastaria seguint una lògica econòmica, política o militar. Seguint el fil es poden entendre unes parèmies escalenques, jo soc de l'escala, no? A l'escala diem que on no hi ha sang no es fan botifarres. I moltes vegades aquestes genealogies són les que ens permeten entendre unes desraons de conducta, dius, per què fa això? No? En persones altrament molt ben entenimentades. Val? Dintre aquestes genealogies es pot fer de tot. Val? Una de les coses que m'han cridat més l'atenció és com encara, diguem, hi ha famílies que fan que una part dels seus membres com a estratègia familiar se'n vagi a determinats llocs, ocupi llocs de poder, això és molt fàcil d'entendre, val? Però també se'n vagi a d'altres terres, o fins i tot m'han cridat molt l'atenció, val? Quan l'ocasió així ho requeria m'han anat enrere o endavant, tot i ser des del segle XV al XIX he pogut fer pilars fundacionals quan ho requeria, o després, no? L'epíleg de determinades coses que em cridaven l'atenció. El que m'ha cridat moltíssim, no? A l'època moderna és encara la vigència dels lligams horitzontals, no? Feudals, i com hi ha famílies que poden fer companyies, no? Encara, companyies de guerrers, de mercenaris, per anar aquí o per anar allà, encara. No? Diries, caram, no? Són les famílies que aquí a Girona tenen un arrelament espectacular. Val? Per exemple, també em va cridar molt l'atenció un article de l'Eulàlia Miralles, petitet, a la revista de Girona sobre la família Cartellà, que té allò una importància catalana inversament proporcional a la grandària del lloc del qual procedeix, que és bellíssim, el Llogarret de Cartellà, que està entroncada amb els d'Esbac, amb el Sarriera, encara d'un antic Sarriera fa companyies en els escenaris, amb els Oms, amb totes aquestes grans Requesens, totes aquestes grans famílies catalanes, també dels quals hi ha un estat de la qüestió aquí. Algunes d'aquestes persones són utilitzades per l'Estat. L'Estat és una cristal·lització política, una manera estable i complexa d'organitzar-se col·lectivament mitjançant una administració ramificada, planificada i gestionada per servidors públics. La monarquia hispànica és un estat de nacions, entre les quals la catalana i dins aquesta Girona i els gironins. La relació entre aquell i aquesta era complexa i dinàmica, no és mai fixa, la relació entre l'Estat i Girona. És mutant, depèn de múltiples factors exògens, endògens i interrelacionats i a més garbellats per la humanitat de cada conjuntura. Hem de pensar també que a l'antic règim la sobirania s'identifica amb la propietat. Aleshores, el rei és, rei d'Espanya és un col·loquialisme improcedent, a l'època moderna. El rei és rei de Castella, de Lleó, d'Aragó, de Navarra, de Granada, de Jerusalem, de Toledo, de Sardenya, de Còrdoba, de Múrcia, de Jaén, dels Algarves. Un llistat molt llarg. No diu mai rei d'Espanya, és sempre el títol de totes les propietats. És clar, si la propietat és la potestat de disposar d'un bé, amb les soles limitacions que les lleis vigents en cada indret estableixen, no era estrany que la monarquia es cregués autoritzada a disposar dels recursos de tota mena que podia extreure en els seus reialmes. Aquest també. No? També hi ha un estat de la qüestió sobre això, no? Perquè és un ús, diguem, que afecta tot, des de persones, béns, fins a masses forestals, per dir-ho així, per subvenir les necessitats de l'imperi. Ara bé, què succeïa quan la percepció de governants i governats diferia? Cada individu, incloent l'individu que integra una persona jurídica, és a dir, una institució, es fa una composició de lloc, un relat acordat a la seva lògica interna, que varia d'una a l'altra. Hi havia vegades que aquestes interpretacions friccionaven en un o en diversos punts. Jo he tingut ocasió de veure'n un de molt i molt concret, perquè el 2006 vaig fer l'anàlisi de la Guerra Gran a la ciutat de Girona, que és un llibre publicat. Jo el que volia era verificar una cosa molt concreta, que era veure com reacciona la població civil a una guerra in situ. Quines són les estratègies d'adaptació de la gent normal i corrent a una guerra. Aleshores em vaig plantejar com reaccionaven els nens, com la vivien els nens, les dones, els vells, tot. I va ser un llibre dens. Val? A la part final del llibre hi ha tot el llistat dels voluntaris combatents de Girona. Girona i territori, i Interland, val? Per nom, cognoms, edats, procedència, habitatge, etc. És una base de dades molt gran amb un programa informàtic creat ad hoc, val? Per a la comesa. I en aquell moment, perquè per fer tot això, clar, vaig buscar l'arxiu de la catedral, poder religiós com reacciona, l'arxiu municipal, poder civil com reacciona, correspondències de particulars, perquè si no en trobes els nens pobrets, i els vells i les dones, on surten, no? Si no, no se'ls dona veu. Però també l'arxiu de la República de Venècia, simplement per una curiositat meva, val? Perquè com que és una guerra molt propagandizada com totes, i és una guerra d'una monarquia contra una república, jo deia, a veure com respira l'altra república, ai, va ser fantàstic, no es deixen enganyar pel camuflatge de les grans paraules, ja tenen claríssim que l'agressor és França. I després, quan efectivament el fill de la revolució, que és Bonaparte, aboleix la República de Venècia de tants anys, diuen, ah, ja ho vèiem a venir, ja. Molta liberté, però nene, de liberté, rien de rien. No. Però aleshores, quan jo feia aquest estudi, també el punt de vista dels militars a través de l'arxiu de Simancas i l'arxiu del Càcer de Segovia, tot, una mena d'estudi global, vaig trobar un fons a Simanca que em va semblar molt atractiu, però no m'encaixava perquè si no em sortia una cosa, una baluerna massa indigesta. Aleshores ho vaig deixar i ho vaig publicar l'any passat, que és el Camps de Concentració i Presoners de Guerra, val? De 1793 a 1795. Val? I aleshores, entre altres coses, doncs, demostro que els camps de concentració no són una cosa dels nazis, vale, acabo, sinó que són una cosa ja molt venerable. I també em va interessar moltíssim de veure dintre aquests camps de concentració, fora la demagògia així més habitual, com es comporten els internats entre si, quines relacions tenen, com ho senten, quina emocionalitat senten. Val? I ara, simplement, per acabar, perquè em queda molt poquet i no vull menjar les coses dels altres, clar, què més es pot fer? Podem dir una cosa, Narcís?
Sí,
professor? Sí, ara sí. A veure, els ensenyo una de les darreres coses que estem fent i que jo crec que és important per la història de Girona. Val? Qui és... No, hem d'anar...
Internet.
Ai, no.
No puc.
No, perquè és intranet, això.
Ah, val. Bueno, és igual, si tenen mòbil, els hi explico com es pot anar. Val? Aleshores, una de les coses que em va quedar clar a mi quan, per exemple, buscava com vivien els presoners dels camps de concentració, els hi diré un parell de coses més i prou, era l'emocionalitat de les persones. Clar, perquè els papers d'estat és una cosa molt burocràtica. Aleshores, és molt difícil d'accedir a les emocions, però tots sabem que nosaltres pràcticament reaccionem de manera emocional a les coses. ¿Vale? Com ho sabem? Perquè el món va com va. El món va com va perquè som com som. Vull dir, molt racionals, allò, ¿vale? A part de la demagogia, no gaire. No gaire, ¿vale? Si no, un altre gall ens cantaria, col·lectivament, amb el canvi climàtic i bla, bla, bla. No cal que us expliqui més. ¿Vale? Aleshores, per mi i per certs companys, quina era una de les vies? Doncs les cartes personals, que és on la gent es deixa una miqueta anar. Val? I aleshores, diguem, a l'empara d'un projecte de recerca que va demanar el professor de Sarrià de Ter, Javier Antón Pelayo, val? Vam construir una pàgina web que es diu EPICAT. Val? És un projecte de recerca, si el busquen posen epicatuab.cat, val? I els hi sortirà una enorme base de dades que va fer una informàtica, diguem, graduada en Humanitats, que és l'Alicia Calvo, meravellosa, va fer la nostra pàgina web, que és el que nosaltres ens hem proposat de fer, val? I estamos en ello, val? És un inventari de tota la correspondència familiar catalana des del segle XV fins al segle XIX. Aleshores, allà, si entren allà, vostès poden buscar, val, per una sèrie de veus, val, per un buscador. Hi ha moltíssimes cartes, anem camí dels 3.000 cartes, val, trasbassades aquí. I aleshores vostès trobaran, des del segle XVI al XIX, uns cognoms tan conspicus com Freixes, Gil, Coromines i molts altres. No, malauradament. I molts altres. Val? Aleshores, és una tasca ingent de la qual només he de planyar una cosa, val? Que és una mica una queixa cap al meu país, val? I les prioritats del meu país. És una mica recordar-li al meu país que hi ha vida més enllà de Lionel Messi, sí, de veritat. Val? De veritat. M'agradaria moltíssim que les institucions catalanes, val, pensessin que els millors ambaixadors som nosaltres, els científics, i sisplau, que ens dotessin econòmicament d'una manera, ja no dic obèrrima, digna. Val? Per què? Perquè ara estem fent la pàgina gratis et amore, no? I la pàgina és gratuïta per tothom. Home, vale. Home, aquí. Aquesta és una de les coses que sí que els volia dir. I l'última, i ja acabo, és una altra línia de recerca que reivindico una miqueta darrerament, val? Que és vinculada, molt vinculada al concepte persona. Val? Clar, hi ha normalment una normalitat, una regularitat i unes excepcions o uns marges. No? Dintre aquests marges hi ha aquells grups humans, no? Dels quals hom no se'n recorda gaire ningú, val? Tret que no esdevinguin una moda. Val? Un d'aquests grups són les bruixes. Val? I vaig fer una reflexió sobre les bruixes en un llibre que es diu Les bruixes del feminicidi històric, que és un feminicidi, el que pateixen elles, a la icona social, que és el que són ara. Tothom voldria tenir una bruixa, per caritat. O sigui que no cal cremar-les, sí, del tot, perquè, ostres, encara continuen rentuant. Bon, una de les darreres aportacions que he fet es diu... No me'n recordo mai del títol dels llibres que faig, és una cosa... Brujas, doncelles... i caballeros andantes o alguna cosa així es diu, val? Mariposas, brujas, doncelles, conjuros i caballeros andantes, es diu així el llibre, val? Aleshores, és una aposta una mica arriscada, a mi m'agrada fer aquestes coses, val? Aleshores, és un altre enfocament a la bruixeria, val? Doncs m'he posat de través i enfoco la bruixeria a partir d'una víctima col·lateral, que jo crec que té tant de dret d'estar en aquest espai, són els altres catalans, com nosaltres, com jo, que són les papallones, que són unes de les víctimes de les caceres de bruixa. Val? En concret, jo faig referència a la persecució, fins a extingir-les, de la Quirontia tropos, una arna, una papallona nocturna, val? Que és gran com un pardal i que quan s'agafa xerrica les ales i sembla el crit d'una dona. Els nostres avantpassats els van exterminar perquè hi ha la metamorfosi de la bruixa, mira-la com crida. Sí, i és això una de les coses que surten al llibre, i l'altra de les coses que surt són els comunidors. Els comunidors. En el llibre reclamo que es faci un inventari urgent de comunidors. Què són els comunidors? La paraula és conjurador, conjurador és conjurador en aragonès, ja no surt al diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua. Tot el que té nom existeix. El que no té nom no existeix, no se mienta. Què són els comunidors? Són les esglésies del clima, que molta gent confon amb cabanes de pastor. Són edificis oberts a quatre vents, on anava el mossèn del poble a demanar pluja o a demanar sequera, segons la conjuntura, i que s'utilitzaven per exorcitzar les bruixes. Fora bruixes! Perquè la pluja ve volant dalt d'una escombra, com una bruixa. Com el pedís, que algú se li ha de tirar la culpa, no? De tot. Què faríem si no? I ja, el que diu d'això també em fa feliç de dir que el primer manual d'història de la dona d'Espanya s'ha fet des de Sarrià de Ter en català, l'ha fet servidora. No n'hi havia, no hi havia manual de síntesi d'història de la dona, que és la meva línia de reivindicació. Igual que l'últim llibre és Amb el cor al paper, història i teoria de les cartes d'amor, que també l'ha fet servidora, amb múltiples exemples gironins. Semblen temes frívols, però no ho són, en absolut. L'emocionalitat no és mai un tema frívol. I ja amb això no m'allargo més, perquè tinc tendència a ser una mica pesada, val? Perquè m'agrada el que faig i soc molt pesada.